Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
Bona tarda, us informa Txell Vallespí. El Sindicat de Metges de Catalunya avisa que només desconvocaran les tres pròximes vagues si el departament s'avé a començar una negociació real. Tot plegat després de la jornada de vaga d'avui, que ha tingut un seguiment del 45%, segons el sindicat, a l'atenció primària. Hi ha hagut més impacte, el 53%, que l'atenció hospitalària, que ha sigut el seguiment del 33%. Ara bé, el Departament de Salut diu que només un 6% dels facultatius estan seguint aquesta aturada. El secretari general de Metges de Catalunya, Xavier Lleonar, exigeix que cal redissenyar el sistema sanitari. Això és el que ha dit en una entrevista al Catalunya Migdia de Catalunya Ràdio.
No hi ha cap altre treballador en aquest país al qual se li obligui fer jornades continuades de 24 hores. Jornades setmanals de 48 hores. Si el departament vol solucionar aquest conflicte, haurà de comunicar-se i haurà de seure. Pensar que aquella persona que m'ha de guarir està malalt d'una malaltia mental, doncs a mi m'amoïnaria. Un metge cansat en cap cas pot donar una assistència adequada a la població.
Demà hi torna a haver vaga i n'hi ha dues més de convocades el 14 i el 15 de gener. Més notícies amb Àlex Giralt-Robert.
Junts per Catalunya tornarà a votar al Congrés en contra del sostre de despesa fixat pel govern de Pedro Sánchez de cara als pressupostos de l'Estat per a l'any que ve. Ho ha anunciat en una entrevista a TV3 el secretari general del partit, Jordi Turull, i li ha replicat la consellera portaveu del govern, Sílvia Paneque.
Un escàndol i, per tant, escolti, ja ho vam fer la primera vegada, ho vam fer la segona i si va, hi va la tercera, no?
Demanem que votació a votació es pensi si es perjudica o es beneficia Catalunya.
Cancel·lada la roda de premsa de la dirigent opositora veneçolana Maria Corina Machado a Oslo, a Noruega, prèvia a l'entrega del Premi Nobel de la Pau que havia de rebre demà. L'Institut Nobel ha anunciat la suspensió definitiva després d'haver retardat la compareixença durant unes hores i diu que no es pot saber quan podrà arribar Machado a la capital noruega. L'anunci del Premi Nobel es va produir coincidint amb el desplegament militar de l'Armada dels Estats Units al Mar del Carib davant les costes veneçolanes i la pressió creixent del govern de Donald Trump sobre Maduro.
El govern ha aprovat un pla per captar 6.000 milions d'euros d'inversió estrangera a Catalunya fins al 2030. Vol atraure inversors dels Estats Units i la Xina, posar el focus en el Japó, l'Índia o Corea del Sud i consolidar les inversions que ja fan els països europeus. Per sectors es prioritzen les activitats industrials que tenen un pes important a Catalunya, com ara l'automoció, l'alimentació o la química, i s'aposta per nous sectors com l'economia digital o les ciències de la salut.
I s'incorporen 80 audios més en català a Netflix gràcies al conveni entre la Generalitat i la CCMA. D'aquesta manera, la plataforma passa d'oferir 80 doblatges en català, 160, un dels increments més importants des de la seva creació. Alguns dels títols que s'afegeixen són Charlie, la fàbrica de xocolata, els Jocs de la Fam o la saga d'Expedient Warren, entre d'altres. El rebuig a la macroplanta de biogàs projectada a la Sentiu de Sió, la Noguera, arriba als tribunals. Ajuntaments, entitats i veïns particulars reclamen al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que s'anul·li el pla urbanístic que permet la construcció d'aquesta central, que seria una de les més grans del sud d'Europa. Lleida, Noelia Casellas, bona tarda.
Hola, bona tarda. Consideren que el procediment ha estat irregular i fins i tot denuncien que els promotors s'han inventat una granja fantasma que aglutina el 70% dels purins que tractaria la planta. Gerard Batalla és el portaveu de la plataforma Pobles Vius.
És entre surrealista i dantès, no? Que estem en un mig d'una pesta porcina i surti a la llum un pla de gestió agrària validat pel Departament d'Agricultura en el qual hi ha una explotació, la UUAA, que no existeix, no?
S'han presentat dos contenciosos, un l'encapçala la plataforma, tres entitats i sis veïns particulars, i l'altre és el que presenten els ajuntaments de Tornabous, Bellpuig, Les Borges Blanques i Bellcaire d'Urgell, que van demanar als tribunals, demanen al consistori de la Sentiu de Sió, el municipi on anirà la central i favorable al projecte, que s'ho repensin. Noelia Casellas, Catalunya Ràdio, Lleida.
Esport, Sònia Oleart.
Vespre de Champions amb el Barça entra de la sisena jornada de la fase de Lliga. El club ha decidit no fer altes de socis nous presencials perquè l'oficina d'atenció al barcelonista la tenia en plena de turistes que volien fer-se socis per treure entrades per aquest partit. Tot i això, el club ha incrementat el protocol i la seguretat i demana als socis i aficionats que vagin amb temps a l'estadi per a possibles controls de documentació. El partit és a les 9, com sempre, des d'una hora abans de la transmissió de la TDT, la transmissió d'en Torquemada. També juguen avui l'Inter de Milà-Liverpool i PSV Eindhoven-Atlètic de Madrid. El Madrid City de demà pot ser determinant per al futur del tècnic Xavi Alonso. El basc insisteix que el seu equip està unit i sense dubtes. Per demà, sí que és dubte, Mbappé, el francès, no s'ha entrenat avui. Lamine Yamal i Aitana Bonmatí han estat guardonats com a millors jugadors catalans de l'any per la Federació Catalana de Futbol. El millor entrenador és Robert Martínez i rebran un premi d'honor Michel Sánchez per la defensa del català i l'espanyol pel seu 125è aniversari. I el Guadalajara serà el rival del Barça als 16 de final de la Copa Masculina de Futbol, una eliminatòria partit únic que jugarà entre el 16 i el 18 de desembre.
Fins aquí les notícies. Evitem el soroll.
Ens allunyem de les estridències.
Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
Volem que qui en sap més ens ajudi a entendre els perquès.
Quan s'acaba el dia, arriba el Catalunya Nit. Un informatiu sense presses.
Per donar context als grans titulars.
De dilluns a divendres, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
Aquest dimarts a partir de les 10, a través del canal exclusiu digital de l'app i el web de Catalunya Ràdio.
Catalunya Nit. Les notícies sota la llum de la lluna.
Tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
Cinc i sis minuts, oi, 16. Moment per ocupar-nos de la Crònica Negra, amb la Rebeca Garranco. Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Periodista del País especialitzada en successos. Diumenge farà un any que va morir Isaac Andic, el fundador de Mango. Caminava per la muntanya de Montserrat amb el seu fill i va caure d'una alçada de gairebé 100 metres.
Dissabte 14 de desembre, que també passarà com un dels dies importants marcats en vermell per aquest calendari del 2024, perquè ha mort l'empresari fundador de la cadena de moda Mango, Isaac Andic, en un accident de muntanya.
Tenia gairebé un any després d'aquests fets, la investigació de la seva mort encara continua i no s'ha tancat, Rebeca.
No s'ha tancat.
I encara queda investigació per fer,
doncs, sembla. Sí, el sentit comú ens fa pensar que encara passaria més enllà del Nadal i segurament després podríem veure quins són les següents passes. O sigui, aquí pensem que això és un cas que es comença investigant com un accident a la muntanya. Jo encara recordo el moment que a mi m'arriba aquesta informació, perquè me diuen hi ha hagut un accident a la muntanya amb un home de 70 anys que ha caigut i que ja ha mort, no? Que al final és un accident que passa sense més, però després m'afegeixen fons policials en aquell moment, bueno, i és Isaac Andic, no? I així això ho canvia tot, no? Llavors, inicialment els Mossos comencen aquesta investigació. El punt de partida d'aquesta investigació és que hi ha un fill que ha vist el seu pare morir a la muntanya, que això és una cosa molt traumàtica. La presumpció d'innocència és el que ha de primar lògicament, i els Mossos no és que hagin descartat aquesta opció de l'accident, però sí que hi ha un moment que decideixen que han de continuar mirant fins al final totes les opcions possibles per descartar, doncs, que no fos un accident, sinó que fos un homicidi, i aquest és el moment en què declaren aquesta causa secreta i investiguen Jonathan Andic per aquest possible homicidi. Llavors, la sensació és que això s'hauria d'allargar una mica més, però no moltíssim més en el temps.
Sigui com sigui, si ha durat un any és perquè no han vist cap teoria confirmar-se de forma inequívoca.
Sí, sí. Ells, a mesura que prenen declaració inicialment a un Jonathan Andic que està com molt afectat perquè acaba de passar aquest accident i és unes hores després i està en un estat de xoc, també aquí era la parella d'Isaac Andic en aquell moment, Estefania Nut. Llavors, amb això dona la sensació d'aquesta idea de l'accident, però de seguida afloren coses que se saben en el món de la moda, que és aquesta relació una mica complexa per a fill, que això és una cosa que s'ha explicat. El 2015 Isaac Andic havia deixat la companyia a mans del seu fill, ha detonat tornar perquè no van bé les coses i que a partir d'aquí doncs, es crea una relació tensa pare i fill vinculada bastant a la feina. No? Llavors hi ha aquest element. Hi ha l'element, lògicament, que Isaac en dir que és una persona, doncs és una de les grans fortunes i la fortuna més gran de Catalunya, no? I amb tot això i després una segona declaració que fa Jonathan Andic, on ell ha rebut assessorament d'un advocat penalista, però va sol aquesta segona declaració. Ell explica les coses d'una manera que genera algunes contradiccions i llavors aquí és quan els Mossos decideixen doncs, que han de continuar, que és la seva obligació, no? I que, entenent aquesta presumpció d'innocència, és com a policies tenen l'obligació última doncs, de mirar-ho tot, no? I que això és el que els obliga a investigar.
El fill està investigat o no està investigat? Perquè vam llegir un comunicat del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que deia que la investigació no es dirigeix contra ningú.
Sí, això va ser que va ser un comunicat que fins i tot a mi, que estic com molt posada en això, em va generar com una mica de dubtes a entendre una mica què volia dir aquell comunicat, però bàsicament el que explicava el Tribunal Superior de Justícia és que la causa està secreta, no? I deia, està diligenciada en la policia, no? Està residenciada en el cos policial, és a dir, que és una cosa de Mossos, que es manté secreta i que processalment en aquest moment, com tu deies, no es dirigeix contra cap persona, però sí que policialment ells han hagut de fer gestions que obliguen a investigar-lo, coses que lesionen els seus drets fonamentals, com accedir al seu telèfon mòbil. Per fer tot això, la figura és la d'investigat i tot això s'ha fet amb el jutjat a qui se li han demanat coses. Què no ha passat? No? I per això aquest comunicat del TSJ no l'han cridat a ell formalment a declarar com a investigat ni li han comunicat vostè està investigat per aquests fets i hi ha tot això contra vostè. Llavors aquesta segona part no ha passat. És probable que passi, seria com el sentit comú ens portaria a pensar que una vegada els Mossos acabin tota aquesta investigació, sigui citat com a investigat el jutjat, sobretot per poder-se defensar ell mateix de les coses que han mirat els Mossos, no? Que pugui saber fins a on han anat per investigar, no? I quines coses li han mirat, però tot això encara no ha passat, no? I per això està investigat? Sí, policialment se l'investiga, judicialment a ell no se l'ha citat com a investigat en aquesta causa.
El que sí que hi ha hagut una mica de sensació, sobretot aquest any, a partir del setembre cap aquí, és que semblava que tot apuntava a l'accident i de cop es reobre la investigació o es reobren altres camins, sí. I s'apunta també a la sospita del fill. Això ha anat així?
Bueno, jo crec que els periodistes han tingut una mica de responsabilitat amb això, perquè sí que és veritat que inicialment hi ha un primer atestat que sembla concloure doncs, aquesta tesi de mira, tot a hores d'ara ens apunta a l'accident. Després hi ha aquesta segona part, com et deia, d'aquesta segona declaració de Jonathan Andic que genera aquests dubtes, però hi ha hagut alguns arxius que nosaltres hem explicat públicament, però després el que ens deien a fons de la investigació és que eren arxius una mica instrumentals perquè no corrin els plaços, perquè les investigacions judicials tenen uns tempos, no? I llavors que, vale, doncs mentre s'està fent això policialment, com no hem de fer res des del jutjat, fem un arxiu provisional, instrumental, espera que continuï, no? Llavors, el que tu deies de sí que hi ha com un moviment, inicialment sí que sembla com molt clar que veuen un accident i després es mouen amb una mica més de dubtes i que volen doncs, quedar-se més tranquils i aquests arxius i reobertures responen més a les lògiques processals pròpiament, que no tant com a grans canvis o grans salts, no? El gran canvi que sí que hi és quan es declara secret aquesta causa i s'investiga a Jonathan Andic policialment per poder accedir a algunes coses, com sobretot el seu telèfon mòbil.
Anem un moment al dia dels fets. Aquesta caminada per la muntanya, no sé si se sap una mica, s'ha pogut reconstruir o com va ser, qui la va proposar, per què la van fer...
És una causa que està molt vetada i costa molt saber-ho tot perquè tothom està com molt tens amb aquesta investigació.
Sí, home, és que és un cas molt seriós,
és
clar.
És un cas molt seriós i és veritat doncs, que hi ha una família que està patint molt en aquest cas. Però això el que sabem és una caminada que ha de començar a Collbató, que et porta com a les coves de Sant Nitre, però ells no van cap a les coves, sinó que hi ha un moment, quan tu puges tota una pujada, dos pàrquings i continues pujant, arriba un moment que cap a l'esquerra vas a les coves i si vas cap a la dreta, que és el camí que ells agafen, tu aniries fins a Montserrat. Llavors, aquí fons de l'entorn, el que ens expliquen és que pare i fill aquell dia agafen aquest camí, no tenen la intenció d'arribar fins a Montserrat perquè després tenen compromisos i llavors no volien acabar com aquesta caminada, no? Perquè seria una caminada de dues hores, però que de seguida, just quan comencen, hi ha com un revolt i quan giren, el fill suposadament va davant, el pare darrere, ell explica que escolta com un soroll i es gira i veu el seu pare caure. Jo en aquest camí que l'he fet, és un camí que té un metre i mig d'ample, no es pot dir que és el lloc més segur del món, és un lloc que tens... que, bueno, no, si acabessis tenint un problema i caient, doncs caus amb una alçada molt gran, però és veritat que aquell punt on ell cau és un punt que quan tu mires, el que de seguida veus des d'allà dalt és la carretera, és a dir, que tu, si rellisques i caus, no tens com cap terraplè pel camí o alguna cosa que et puguis agafar. És un lloc que si caus i rellisques cap avall, doncs et maten i et mates. I llavors és això, pare i fill, i hi ha algunes fonts d'entorn que diuen que això és una caminada que proposa el pare, i el que s'està investigant és si és bueno, per aprenar el camí perquè ve el Nadal, hi ha algunes qüestions tenses familiars que s'han de solucionar, no? Però sí que és veritat que hi ha fonts de l'entorn que ens diuen que pare i fill s'estimaven molt i tenien els problemes que tenen tots els pares amb els seus fills, no? Però que aquesta relació era una relació d'estima, doncs, de pare i fill.
I una de les primeres persones a qui truca, Jonathan Andic, és de la seva parella, a la parella del pare, sí. Estefania Nult, i ara estan en un litigi per l'herència. Això embolica encara més la investigació, doncs, i la...
Bueno, com a mínim embolica la part com pública de tot això, no?, que és el que acaba erosionant també tota la família. Aquí el que sabem és que a Jonathan Andic, la primera persona que truca, una de les primeres persones just quan passa l'accident és a l'Estefania Nut, que va al lloc i, de fet, quan arriba a les ambulàncies, ella està allà a la zona ja, i ella tenia una relació amb Isaac Andic, i després, quan s'obre, doncs, aquest testament, ella comprova que se li deixen 5 milions, i el que ens diuen, doncs, fonts coneixedores de tota aquesta part és que ja no està d'acord amb això i que reclama més de 70 milions, no? I hi ha aquest litigi, és a dir, no afecta directament a la investigació, però sí que és més soroll dins d'aquesta situació tan complexa, i això ha generat també un malestar dins de l'entorn, sobretot dels malmessors, les persones que eren les responsables de que es complís la voluntat d'Isaac Andic, quan veuen que després qui era la seva parella, doncs, no està conforme amb això, no? I està en aquest procés, en aquest litigi.
I a partir d'ara, els últims mesos, els Mossos han pres declaració a molta gent, fins i tot el propietari, o l'actual responsable, no propietari, l'actual responsable de Mango, que és Toni Ruiz. Què hi pinta Toni Ruiz aquí?
Bueno, el que ens diuen fons d'aquest cas és que el que volen saber sobretot és l'estat d'aquesta relació pare-fill, no? Llavors, aquí Toni Ruiz és una persona de la màxima, era una persona de la màxima confiança d'Isaac Andic, i per això consideren que és rellevant també que ell pugui explicar quina era aquesta relació. També estan les dues germanes de Jonathan Andic, el germà d'Isaac Andic, i fins i tot una de les persones que ha estat citada a declarar ha sigut la psicoterapeuta de Jonathan Andic, que en aquest cas ha dit que ella no pot explicar res d'aquesta relació, s'ha agafat el seu secret professional, no? Però tot això el que busca és sobretot aclarir, saber realment en quin punt estaven pare i fill quan van a fer aquesta caminada.
I al diari El País heu publicat que hi ha hagut un problema amb el telèfon mòbil de Jonathan Andic, que se'l va canviar, i això, no sé si afegeix una mica de sospita.
Clar, això, sí. Clar, depèn com ho miris. Això, com no hi ha cap prova directa, o sigui, hi ha una cosa que està clara. Si els Mossos tinguessin una prova directa que indiqués que aquest fill ha empantat el seu pare a la tira muntanya avall, estaria detingut. És a dir, això seria així. Llavors, presumpció d'innocència, no? I tot el que hi ha ara, no hi ha res clar contra ell. Però que el fet que es canviés aquest telèfon, sí que els Mossos han demanat a Mango, doncs, una mica explicacions que ha passat amb aquests telèfons mòbils, perquè són, bueno, propietat de Mango, no? Llavors, aquí sí que és veritat que hi ha un moment al gener que Jonathan Andic demana el nou model de l'iPhone, però no el va agafar, és a dir, està dos mesos que no l'agafa. I el que ens explica en fons de l'entorn és que perd el seu telèfon, el que tenia després en aquell moment de l'accident, i és al març, el 26 de març, quan ell va i es canvia el telèfon i agafa el nou. Llavors els Mossos volen una mica comprovar què ha passat amb aquest dispositiu aquest temps, i hi ha fons d'entorn que ens asseguren, doncs, que aquest mòbil es va fer una migració de dades, tot el que tenia, i que no s'ha esborrat res, perquè jo no t'ho han dit, que és innocent, i ell no té res que amagar sobre el que va passar aquell dia ni sobre la seva relació amb el seu pare.
I per rematar, però, què passarà a partir d'ara? És a dir, això ens deies que pinta que s'hauria de resoldre properament, però què ha de passar?
Doncs el que ha de passar, és com explicava abans, és que segurament el que veurem és que els Mossos acabin aquesta investigació, entri un atestat al jutjat i que segurament es citi com a investigat a Jonathan Andic perquè pugui explicar-se, i aquí després la Fiscalia haurà de posicionar-se sobre això, com creu que ha d'evolucionar, creu que s'ha d'arxivar aquesta causa, creu que s'ha de continuar investigant, i al final, com el repte final, si trobessin suficients indicis i consideressin que s'ha de continuar investigant perquè no està clar què va passar allà, i acabessin acusant a Jonathan Andic, no?, de realment, formalment, de que creuen que va passar allà alguna cosa rara a la muntanya, això en un horitzó molt llunyà, doncs podria arribar a un judici. És veritat que si arribés a un judici, hores d'ara, dona la sensació que no hi ha res com clar que apunti cap a aquesta tesi, no? I veuríem com acabaria si arribés aquest judici. I l'altra opció, que també està sobre la taula, és que amb tot el que hi ha es vegi, se'l citi, ell s'expliqui, expliqui totes aquestes contradiccions i això s'arxivi, es consideri que ha estat un accident i un malson durant un any per aquesta família.
Ho seguirem explicant aquí a la tarda de Catalunya Ràdio amb la Rebeca. Rebeca, gràcies.
Gràcies.
Pausa i marató de TV3 i Catalunya Ràdio.
Aquestes festes regala emoció amb Germans de Sang.
El mític musical de Willy Russell al Teatre Condal.
Regala teatre. És fàcil, és especial. És el millor regal.
Entra a regalateatre.cat i faràs feliç a qui més estimes.
A l'Agenda del Pagès 2026, apicultors, abelles i mel. I com sempre, els millors consells per cuidar el camp, l'or, les fires, els mercats. Agenda del Pagès, compren per a tu i per regalar. El quiosc per només 5,95 euros.
Calvaneto de Nadal.
Ingredients de veritat.
Cuinat 7 hores seguides.
No hi ha res igual.
Aneto, el caldo que et mereixes.
Vols viure un Nadal rodó? Vine a Sabadell, la ciutat del Nadal. Cada dia obrim una finestra del calendari d'advent a la façana de l'Ajuntament ple de personatges màgics. I del 27 fins a Reis, l'espectacle Somriu al Nadal. Hi ha llums, arbres, carrers decorats i un pessebre gegant de 360 graus. I tot gratis. Viu el Nadal a Sabadell, Ajuntament de Sabadell.
Saps què? Aquest any a casa els Reis vindran el 6 de gener, el 6 de febrer, el 6 de març, el 6 d'abril.
Ah, sí? I què us portaran?
El Pol demana una subscripció a la revista El Tatano. Vol rebre cada mes contes, còmics, jocs, manualitats. L'he fullejat i la veritat és que està molt bé.
Quina bona idea! Un regal que dura tot l'any. Subscriu el teu fill a la revista El Tatano. Entra al web cavallfort.cat. El Tatano, el cavall fort dels petits.
Quin luxe poder tenir la biblioteca tan a prop. No sé quin llibre triaré avui. Agafo la bici i me'n vaig al centre cívic. M'encanten els tallers i xerrades que fan per la gent del barri.
L'AMB treballa perquè més de 3 milions de persones puguin gaudir d'un entorn més net i sostenible i d'una societat més igualitària. AMB, àrea metropolitana de Barcelona. Miris on miris, hi som.
El tirà ha caigut, però l'ombra de la guerra és més gran que mai. Vin i Ellen lluiten per reconstruir un món en ruïnes mentre una llegenda antiga promet un poder capaç de canviar-ho tot. El Cosmere de Brandon Sanderson en català continua creixent i ara torna a les llibreries amb l'edició limitada del Pou de l'Ascensió, segon volum de la saga Mistborn.
Saps qui va ser el dibuixant Mario Armengol? Descobreixo l'exposició Tinta contra Hitler al Museu Nacional d'Art de Catalunya.
L'únic il·lustrador de l'Estat que va treballar en premsa a la Gran Bretanya durant la Segona Guerra Mundial.
No et perdis l'exposició Tinta contra Hitler i a la mateixa sala Espurnes de la Guerra 1914-1918 amb dibuixos satírics del fons del Manac.
Fins a l'11 de gener, al Manac.
A causa d'un brot de pesta porcina africana, es demana a la ciutadania que no accedeixi al parc de Collserola. També cal evitar activitats de lleure al medi natural en els municipis que estiguin en el radi de 20 quilòmetres del focus del brot, ubicat a Cerdanyola. D'aquesta manera, evitarem la propagació de la malaltia i en podrem minimitzar les conseqüències, ja que és molt contagiosa entre els porcs senglars i els porcs domèstics. La pesta porcina africana no suposa cap risc per les persones. Gràcies per la vostra responsabilitat i col·laboració. Generalitat de Catalunya.
Vols viure en directe la màgia dels clàssics de Broadway, com Els Miserables, El Fantasma de l'Òpera, Evita i Cats? Vine al concert simfònic organitzat pel diari Ara i Tram. El 29 de desembre, entrades a la venda a la pàgina web de l'Auditori de Barcelona.
Ara, la tarda, amb Francesc Garriga.
Comença un dia nou, sobre les teulades, veiem com balla la foscor en la matinada. La teva pell brillant com una estrella errante, jo vull quedar-me a viure entre les teves mans.
Ho dèiem ara fa una estona, aquest diumenge se celebra una nova edició de la Marató de 3CAT, dedicada al càncer. I ara a la tarda volem conèixer una realitat poc coneguda però existent d'aquesta malaltia, el diagnòstic de càncer durant l'embaràs. Iris Hinojosa, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Bé, d'entrada, com estàs?
Bé, molt bé, molt bé.
És una pregunta que no sempre has pogut contestar amb tanta tranquil·litat, imagino.
Sí, sí, sempre he anat dient molt bé, però a vegades amb aquella incertesa,
No vens sola, vens acompanyada del Gerard Vilardaga. Gerard, bona tarda.
Bona tarda, hola.
Tots dos vau haver de passar per aquest diagnòstic, ara fa gairebé 5 anys, quan estaves embarassada de poques setmanes. El metge et diu, Iris, no tinc bones notícies. Uh-huh. Com recordes aquell moment?
El recordo molt bé, sí, sí. Havia de venir aquí a Barcelona a dinar amb unes amigues I, bueno, era una mica el tràmit d'anar al metge que em diguessin, vinga, tot bé, i segueix, no?
Clar, fins aquell moment ho dones com... Bé, anem a fer una revisió que no és més que una... Passar sí. per allà que ens diguin que tot va bé.
Bueno, tens la coseta aquella de... Bueno, espero que es digui tot bé. No té per què no ser-ho, no? Però, clar, el fet de tenir un bony al pit i tal, ja és com una mica...
Ai.
I sí, sí. Però, bueno, com que anaven passant els dies, no em deien res, jo pensava, això és que està tot bé. Si no, haguessin anat més ràpid, saps? I no, i quan em va dir no tinc bones notícies, em vaig quedar bastant glaçada.
Clar, com, no sé si et canvia la percepció de tota la vida en aquell moment, justament quan tens tantes coses al cap i a dins fins i tot. Mm.
Sí, clar, de cop una cosa que la veus com llunyana, tot i que sents molts casos, però de cop ets tu, no? I això fa molta... Bueno, xoca molt. No jo no m'esperava pas. I menys embarassada, que és un moment
clar.
En el que coincidim, totes les companyes que ens hem trobat en aquesta situació, que coincidim que és un moment en què no ha de passar res més que allò. I llavors, bueno, es xoca molt perquè estàs anant cap a un lloc i de cop és com una interrupció, no?
Hi ha algun moment en què planteges, doncs potser això de l'embaràs no és el moment ara, no sé si hi havia manera de no tirar endavant l'embaràs, no sé si et passa pel cap això.
No, a mi no. Jo, bueno, o sigui, al principi, quan encara no havia parlat amb metges ni res, la por era aquesta, ostres, jo vull seguir amb això, què passarà i com serà això, no? Perquè jo en cap moment tampoc no sabia que es podia ni fer quimio embarassada ni res d'això. Llavors, el primer moment era el xoc de... Ups, què passarà ara, no?
I de seguida reps la informació i de seguida t'assessoren i de seguida et donen la confiança per dir pots tirar endavant i us en podeu sortir els dos.
La veritat és que a la setmana o així ja teníem informació en aquest sentit, no? De seguida em van derivar a la Vall d'Hebron i des d'allà és un equip especialitzat en aquest tipus de casos i va ser com guai, no? O sigui, et diuen si vols pots seguir, hem de fer un tractament una mica diferent, adaptat, però pots seguir. I llavors va ser com vale, seguim. A partir d'aquí ja podem seguir.
Clar, i quin va ser el teu paper, Gerard? Perquè tu també ho vas viure de prop, no tan directament, però també de prop.
Sí, sí. El meu paper és... Jo me'n recordo quan que ella tenia la visita perquè li donguessin els resultats i vam quedar que em trucaria i just en aquells moments jo treballava a serveis socials i estava acompanyant una persona que tenia càncer amb un diagnòstic ell sí terminal.
Ostres!
I va ser...
Et va juntar tot allà, no?
Una malestrugança, vaig pensar, sí. I la veritat és que ella sempre ha estat molt serena i he passat molta por a... Però ella sempre ha estat molt enfocada en... Estic embarassada i per ella, com sempre, el prioritari ha estat... Vull seguir endavant amb l'embaràs i sempre s'ha trobat superbé, sempre. I el meu paper era més el de patiment. Jo soc el patidor de la parella i això de passar molta por. De dir, ostres, em puc trobar amb un nen jo tot sol. I això em feia patir molt, sí, sí.
Clar, perquè, de fet, molts pares, la seva principal por, quan tenen un canall, és... que no es quedi sense pare o sense mare, i allà aquella por devia ser impossible d'evitar.
Jo penso més ara que llavors.
Sí?
Sí, perquè sempre m'he enfocat... Bueno, sí, a tirar endavant, i com que m'anava trobant bé, i no? Un cop t'enfrentes a la primera quimio, veus que, bueno, que ho vas fent, no? Doncs... endavant, sempre endavant. I l'altre dia, mira, per primera vegada em vaig com plantejar realment, ostres, i si em moro, no? I si ens morim els dos? Bueno, no? Què pot passar,
clar.
No? Que és una pregunta que ell mateix ja la fa, també, no? Com es pregunta sobre la mort, i és com... Bueno, a vegades és un tema que el veus de lluny, però no. No és, no, pot ser que estigui... aquí mateix.
No, i vosaltres sou l'exemple que podeu trobar-nos amb un diagnòstic en un moment tan delicat i que la cosa pot sortir bé.
Sí, i de fet, clar, a mi el que em va ajudar molt també va ser que vaig poder parlar amb companyes que estaven passant pel mateix i també alguna persona que feia temps ho havia passat.
Ui, no venen sols.
Què vols? Em molesta això.
Et molesta el cable?
El
és que hi ha molts cables aquí, eh?
Això.
És el Guiu.
Vols dir alguna cosa?
Com estàs, Guiu? No vols dir res?
Ha vingut no? A escoltar.
Que ets una mica tímid? Sí, és una mica tímid. No, no el farem parlar, que això fa molta ràbia. Quan ets un nen i et fan parlar i no vols parlar. El tenim aquí a l'estudi assegut amb nosaltres. Com recordeu el moment del naixement?
Molt emocionant, molt guai. O sigui, perquè, clar, fins que no el veus allà, dius, vale, ha anat tot bé, ja està aquí amb nosaltres. Molt bèstia, la veritat, una experiència molt bèstia i molt bé.
Clar, neix, però el tractament no s'acaba, el tractament no continua. Per tant, diguem que allò va ser com, vale, això ja ho tenim, ara seguim amb l'altre, amb l'altre sí, problema.
Bueno, representa que pots fer un tipus de quimio, però no, no tota. Llavors sí que em van avançar una mica el part. Jo no em vaig posar de part de manera espontània, sí que no, que me'l van induir. I a la setmana 37 va néixer i llavors podíem seguir amb un altre tipus de quimioteràpia. I després operació, que en el meu cas va ser poca cosa perquè jo tenia un bony i amb la quimio ja es va reduir, va desaparèixer. Però igualment t'obren, et netegen, després radioteràpia i ja està. Després seguim medicació.
Tu, Gerard, vas voler fotografiar una mica aquest procés.
Sí.
Explica'ns una mica com se't va acudir i per què ho vas voler fer.
La idea inicial, jo fa molts anys vaig fer un projecte de fotografia sobre el pare en el moment del part. Tenia ganes de veure com ens enfrontàvem els homes, els pares, a un moment en el que segurament també és dels més feliços de la nostra vida, però en el qual no estem representats. I així ha de ser, crec, eh? Però i a ella li deia, mitja amb conya, li deia, bueno, ara, abans del diagnòstic, li deia, durant el part, a mi no em musquis, jo m'estaré fent autorretrats, jo estaré amb la meva obra, no molestis massa. I va venir el diagnòstic, i llavors vaig tenir clar, doncs, que el pes es desplaçava absolutament tot cap a l'Iris i a la història que estàvem vivint, però que ella havia de ser la protagonista. I li vaig proposar, i per mi va ser també com una manera d'enfrontar-me a aquest diagnòstic, que aquesta por que tenia.
Les fotos, eh?
Sí, sí.
I tu, Iris, has fet un poemari, que just has publicat. T'ajudava a escriure?
Sí.
Perquè ho vas escriure durant tot aquest procés.
Sí, i l'any posterior, com, no?, acaben de donar forma als textos i al poemari en si, no? Però sí, bueno, ja escrivia abans, però, bueno, i per sort doncs, ja tenia com aquesta eina que en aquell moment doncs, em va acompanyar, no?, també.
Creieu que estem preparats per acompanyar algú que rep un diagnòstic així? Tu, per exemple, Gerard, tenies les eines que necessitaves? Ens preparen per això? O com ens podríem preparar per això?
Mira, jo, tot i que he estudiat una mica sobre cures pal·liatives...
Clar, sí, tu, en teoria, l'experiència la tenies.
Sí, però és molt diferent quan t'enganxa tan a prop, i a més en un moment en què estàs vivint una explosió de vida i de cop i volta et trobes amb aquesta incertesa. A mi em va costar molt, però em va ajudar molt ella. Ella ha estat molt serena, molt, molt valenta sempre, i bé, jo he fet el que he pogut.
Tu m'has acompanyat molt, també. Jo crec que la persona que ho està passant ho té més, no més fàcil, però és diferent, no? Perquè ets com, d'alguna manera, qui porta el timó i dius, vinga, va, tot bé, endavant. I clar, aquí al costat a vegades suposo que no saps gaire...
No saps
gaire
ni què fer, no?
On estàs ben bé, què pot fer, què no pot fer, no? I
rebies aquells comentaris d'ànim de va, que tu pots amb tot, va, que a lluitar. Això ajuda o no ajuda?
A mi el concepte lluita no m'ha... No, bueno, no és el que he utilitzat, no? Jo he anat com més, bueno, com enfocant-me en lo vital, tota l'estona del procés. I el que sí que m'han dit moltes vegades, valenta, no? És una cosa que també t'ho van dient, però clar, des de dins és com, és que no pots fer una altra cosa, no? Al final, que, bueno, pots fer altres coses, no? Però jo crec que al final el més sensat és anar endavant, no? I clar que et fas valenta de cop.
I d'aquesta experiència de ser pares, en el teu cas mare i embaràs a la vegada amb un càncer, n'heu après alguna cosa? Us en queda alguna cosa que diguis, mira, jo ara veig o faig les coses diferents abans de tot?
Bueno, a mi a vegades em va bé en recordar-me'n i dir, ei...
Com per tocar de peus a terra.
Viu al present, busca, no? O sigui, connectar com amb l'amor, amb lo lluminós, no? I no quedar-te a vegades amb enredades, saps? Amb males sensacions, amb fer problemes de coses que tampoc són tan problemes, no? És com que t'ajuda una mica a posar-te en situació.
A mi m'ha ensenyat a ser flexible, perquè jo me'n recordo que l'Iris volia que el part fos a casa, volia donar el pit, volíem que tot fos d'una determinada manera i vam acabar a la Vall d'Hebron, nosaltres que som del Prepirineu, ser tot fantàstic. I també, sobretot això, no enfadar-me tant per coses
en general a la vida.
Sí.
I aquest diumenge, marató contra el càncer, no sé si per vosaltres és especial mirar-vos-ho i tot aquest dia dedicat a explicar històries i experiències serà també, no sé si diferent o més sensible.
Sí, està bé, no?, que la gent connecti amb aquesta realitat. Jo suposo que no és que sigui un dia especial, perquè com que no, estàs a dins i també formo part d'una associació de dones diagnosticades de càncer de mama durant l'embaràs, que és molt llarg, i llavors, estem com molt amb aquest tema, no?, i quan entra una noia nova al grup que l'han diagnosticat i està començant amb tot aquest procés, no?, com entre nosaltres ens anem ajudant, vull dir que és un tema que al final ha passat a formar part, no?
Doncs aquest és el missatge que volíem enviar avui també a la nostra audiència, que vegin si algú es troba en una situació d'aquestes que potser pots tenir la sensació, buah, això només em passa a mi, o això és insuperable, o estic sola, en aquest cas, al món. Doncs no, hi ha gent que se'n pot sortir i que tenen aquí una prova, com és el Guiu, el tenim remenant cables aquí sota la taula, que la cosa pot acabar bé, tot i que, evidentment, el patiment no us el treu ningú, però el somriure d'avui compensa segur tot aquest patiment. Gerard, Iris, gràcies per venir. I Guiu, ja marxeu, no pateixis, que ja no et farem més preguntes.
Ja
pot sortir. La marató aquest diumenge en contra del càncer, per recollir diners. Gràcies per venir.
Gràcies.
A vosaltres.
Ara venim.
Per l'àrea metropolitana de Barcelona mai no ha estat tan fàcil, segur i còmode. Amb el Bicibox pots aparcar la teva bici o patinet a prop de casa, de la feina o del metro.
Tria l'abonament que et vagi millor i mou-te amb llibertat.
Registra't a l'app AMB Bicibox i aparca la bicicleta o el patinet amb seguretat. Àrea metropolitana de Barcelona. Miris on miris, i som.
Catalunya Ràdio. Som 3CAT.
Som 3CAT.
Als matiners tenim els oients...
Estic morta de son.
...més optimistes.
Jo que m'aixequi de molt bon humor.
Divertits.
Que bé!
Entusiastes.
Per què no feu un concurs de cants de gall?
No.
Els oients més desperts de la ràdio.
Gràcies per fer aquest programa en directe. Això és meravellós.
I és que alguna cosa bona ha de tenir llevar-se tan aviat, no?
Que las mato el tiempo y la ausencia.
Els matiners, amb Xavi Canalías.
És que no hi toquem, jo me'n vaig a casa.
L'únic programa de la ràdio en català que comença en directe a les 5.
Felicitats pel programa.
Som pura cafeïna.
La nit dels ignorants no la farà mai la intel·ligència artificial.
És molt important que entenguem que és una màquina que no ens entén i que el que ens contesta tampoc ho entén.
Aquí tant podem parlar de com es cura un pollastre encostipat.
La meva àvia li obria el bec i li posava una molla de pa mullada amb vinagre.
Conèixer la persona que li va dir en Kirk Douglas què era la tramuntana.
¿Es que es todo blanco?
Sí.
Que ello es la tramuntana y dentro de una hora la tendremos aquí.
O demanar per postres que estan en perill d'extinció.
I compraves una mena
mena de tortell, que era un peix farcit de nata.
I és que aquest programa és...
L'hauria de ficar coberta, de quan hi ha igual, igual.
De diumenge a dijous, de 12 a 2 de la matinada, la nit dels ignorants, amb Marta Romagosa. Les mil veus de Montserrat.
Soc jo, la muntanya, soc Montserrat.
Ai, mare de Déu, senyor.
Joan Pera conversa amb la muntanya i també amb les desenes de veus que donen vida a aquest símbol del país.
Soc maquinista del cremallera de Montserrat.
Ho vam fer d'acord amb el pare abat d'Escarrer.
Monjos, treballadors, artistes, esportistes, en un podcast diferent, entre la ficció i el documental, per celebrar el mil·lenari de la Fundació del Monestir de Montserrat.
Sí, sí, tot molt bonic per ara.
Les mil veus de Montserrat, amb Joan Pera, a l'app i web de Catalunya Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3Cat.
Ara, la tarda, amb Francesc Garriga.
20 minuts per les 6 de la tarda. Arriba la secció de tele. Avui hem decidit des de redacció que farem ressò del que va passar aquesta setmana passada amb la polèmica d'Eurovisió. Sí, sí, no facis aquest efecte, perquè és veritat. Però abans, un altre tema que també preocupa molt és la fusió... Es parla molt d'aquesta fusió entre Netflix i Warner i HBO Max. Què està passant, Àlex? Està movent les plaques tectòniques?
Efectivament, sí, sí. Hi ha un media trèmol, podríem dir. Un media trèmol. Això ho havíem fet servir anys enrere en aquesta casa. Hi ha un media trèmol perquè Warner està a la venda. Sí, no sé si mira els estalvis, perquè...
No m'arriba.
Netflix va fer una primera oferta per comprar-la. En el seu cas, volia comprar els estudis cinematogràfics de la Warner, que és on hi ha, diguéssim, les pel·lícules de Harry Potter, de Batman, etc., i l'HBO. Però Warner té també, per exemple, la CNN i altres cadenes de televisió, i Netflix aquestes no les volia. Ell deia, separa't això, jo t'ofereixo 82.000 milions de dòlars.
Està bé.
Que està bé, allò per, va, xavalla, i et compro això. Quan semblava que... hi ha un acord entre les direccions d'aquestes empreses, ve Paramount, que també voldria comprar això, i diu, un moment, que jo no 82, jo te n'ofereixo 102 milions...
I m'ho quedo tot.
Em quedo també a la CNN, i, per tant, esclar, com que això és una companyia cotitzada, els accionistes els diuen, nosaltres, diu Paramount, et pagarem més diners. L'acord entre les direccions és amb Netflix, però, esclar, ara aquests fan, vaja, una OPA hostil, similar a la del...
El Sabadell i el
BBVA. Per tant, què hi ha en joc? Hi ha en joc que el segon... Sí, després de Netflix hi ha, bàsicament, Netflix, Amazon, Disney Plus... i HBO. Per tant, si Netflix s'acaba quedant també HBO, realment la cursa...
És un gegant màxim.
Sí, la cursa s'acaba, per entendre'ns. És com si...
I si s'ho queda Paramount?
Si s'ho queda Paramount, esclar, jo crec que de cara als fans de l'HBO és millor, perquè Paramount no té un servei, una plataforma potent, i per tant naixeria un altre rival. I en principi, si creus que quanta més diversitat i més competència... O sigui, si s'ho queda Netflix, l'HBO ja no farà la competència a Netflix, perquè evidentment si tu tens la gran sèrie Stranger Things i una gran estrena a l'HBO, no estrenaràs una gran cosa a l'HBO aquella setmana que tu estrenes una cosa forta a Netflix perquè la gent no et vingui a Netflix.
En tot cas, això no s'ha resolt ni es resoldrà...
En els propis mesos. Això estem parlant
encara...
d'un any a un any i mig.
Doncs ho seguirem, Marc Andreu, bona tarda, no t'he saludat.
Bueno, no saluda ni a l'Àlex.
No, Àlex, bona tarda.
La pregunta ja està.
És que el guió no ho posa.
Però que no, però ara t'hem d'ensenyar a fer ràdio, que portes anys ja fent, no? Però... Home, Francesc, tio.
Què tal? Soc Àlex Gutiérrez. Vinc aquí de tant en tant.
Jo... T'has anat a Mèxic i t'has despistat.
Jo no. O sigui, aquesta secció jo hauria de cobrar per fer-la, no ells. L'hauria de cobrar jo.
Ja cobres.
No sé si cobro.
Bueno, mira, que exacte, esperem que estiguis cobrant jo.
Bona tarda, Garriga.
A casa em paga un sou cada mes, això ho puc assegurar. Per cert, Marc Andreu, ara faig un parèntesi. Estic indignat.
Per què?
Amb les crítiques que hem rebut tu i jo de l'arbre.
Rebem crítiques per aquest arbre de Nadal que hem posat a l'estudi de Catalunya Ràdio.
Doncs aquest arbre que hem posat tu i jo amb tot l'amor del món ha rebut crítiques.
Per part d'aquí.
Marta Romagosa, Jordi Costa.
I també n'he sentit que els matiners també fan
els matiners.
Pues que el portin ells.
Home, ja, no, mica... que l'ajudin a col·laborar.
No, competició d'arbres de Nadal. Omplim-ho tot d'arbres de Nadal.
Hosti, és molt bona aquesta idea, eh?
D'arbres de Nadal.
Cada programa el seu arbre.
El seu arbre.
I farem venir... Qui pot ser un expert en arbres?
Ostres, ara m'agafes una mica malament.
Per fer de jutge.
Expert en arbres? Algú de García?
No, l'alcalde de Vigo.
L'alcalde de Vigo.
L'alcalde de Vigo, no. Que sí, quin és el millor arbre.
O porta el García Albiol, que el tens més a prop.
Era per no buscar-ne un d'aquí que ens diguessin...
A mi en Godai em sembla molt millor.
Bé, ja ho farem. Bé, anem a la tele, anem a Eurovisió. Ets Eurovisiver? Com es diu?
Eurofan.
Eurofan?
Gens. Està sorpresa, eh? Sí, no m'agrada gent d'Eurovisió, t'ho juro. Em cansa moltíssim.
I tu, Àlex?
Sí.
Tu sí, eh?
Sí. Tu doncs sí, més de jove que ara.
Doncs serà una Eurovisió diferent aquest any.
Oh, i tant.
Faltarà un competidor habitual.
Oh, faltarà un competidor i que t'haurà d'estrenar...
Vaja, com a mínim un.
I que no ho podràs veure a Televisió Espanyola ni enlloc. Perquè, evidentment, són dues coses que passen, que Televisió Espanyola no, o Espanya...
Ah, clar, no és només que no participi Espanya, sinó que Espanya no ho emetrà.
No ho emetrà, clar.
Clar, no hi havia caigut amb això.
No, Espanya renuncia a portar un candidat i, clar, considera que...
Sí, s'haurà de fer pirata, per veure.
S'haurà de fer, sí, t'haurà de fer...
Vaja,
allà...
no estic convidant la gent.
Però que a tu t'agrada Eurovisió.
M'agrada la part de les votacions.
Sí, ja t'imagines.
Exacte, la geopolítica.
No, m'agrada els vots, perquè és com un partit.
Exacte.
El futbol, vaja, el bàsquet, o el que vulguis.
Com t'agraden les competicions, és increïble.
La classificació ara canvia. Ai, mira, Ucraïna passa del 17 al 18.
Sí, però, per tant, estem d'acord que el televot és una gran enganyifa?
És una merda.
Perquè abans anaves patint i tot d'una arriben de cop, bum!
No.
Això no és seriós. Això no és seriós.
Bé, què expliquem d'això?
Oh, doncs, bàsicament, que, vaja, el que ja fa dies que se sap, que és que Espanya doncs, ni enviarà concursants. Nosaltres el que te proposem avui és un petit viatge en el temps, perquè, escolta, estem dient què perd Europa. A veure, al final l'Eurovisió tampoc es perd gaire, sense la participació espanyola. Recordem que en els últims 20 anys només dues persones s'han colat al top 10, que són la Pastora Soler i Chanel. Les altres 18 ocasions, més aviat, han estat a la cua.
Aquesta no tens a...
Sí, a Spotify Rap m'ha sortit aquesta cançó aquest any.
Què dius?
Remedios Amaya?
Què va?
La més escoltada?
A mi l'Aitana. La Amaya és l'altra d'OT, no?
Sí, però aquesta no té res a veure amb OT. Remedios Amaya és una de les cançons més històriques.
Exacte, tothom té clar els 0 points que va obtenir amb aquest Qui en maneja mi barca, però Espanya, de fet, ha quedat última en 4 ocasions més. Les dues primeres van ser els anys 1962 i 1965, quan el sistema de votació era diferent, i la proposta del 1962 era Llámame, de Víctor Balaguer, i sonava una mica diferent de les vibes de les cançons actuals d'Eurovisió. Llámame.
Això
és la cançó d'Eurovisió de 1962.
A veure com arrenca.
Eres la rama podada. Eres l'àrbol de mi sueño.
Canto bé, eh?
Molt bé, Doncs 3 anys després, Conchita Bautista ho intentava amb el tema Qué bueno, qué bueno, i el resultat no va ser gaire bueno. 0 punts, també, i 15ena de 15, només en 15. Aquest era el tema.
Aquesta l'hauríem de fer servir, però quan hi hagi una cosa molt bona al programa...
Com volem dir?
Arriba Marc Andreu!
Que bueno.
A tu no te la tiraré més.
Exacte. Castigat sense Conchita Bautista. Després van venir les èpoques de bonança, les dues victòries consecutives de Maciel, amb la i Salomé, en Vivo Cantando. Sí, va ser el 1968 i 69, i es va anar aguantant prou fins al fiasco de Remedios Amaya, que escoltàvem abans, que va ser el 83. Però mira, el 0 tothom el recorda. En canvi, hi va haver una cantant que el 1999 va obtenir només un punt, també va quedar última, i m'hi jugo un pèsol que no en sabríeu dir el nom.
No.
Veus? És de Lídia, la cantant de Presuntos Implicados, que només va recollir un trist vot, i no va ser el de Portugal, sinó el de Croàcia. Aquest era el tema que probablement no recordeu i es diu No quiero escuchar. No quiero escuchar tu voz susurrar. Que me has querido ser. ¿Cuál es la verdad?
Això va fer un puntet.
No quiero escuchar i el jurado tampoco quería escuchar, pobres.
Bé, ja hem vist que Espanya no ha fet grans números últimament.
Televisió Espanyola.
Clar, té, això,
el seu format.
Hi ha un gran engranatge aquí que implica que si no es va a Eurovisió...
Es perden les prèvies.
Es perden les prèvies que s'havien muntat des de fa 4 anys amb aquest Benidorm Fest, que recordem que ha reviscut com això, aquest format de competició entre diferents artistes espanyols per representar al final l'Eurovisió.
Han dit que es farà igual, sense premi final.
El premi serà guanyar aquest format, com si fos un concurs televisiu més, suposo, perquè clar, abans ho feien en Operació en Triunfo, que era el premi, i ara després van muntar aquest festival, que va tornar a començar aquest any 2022, i tothom recordarà perquè hi va participar la nostra Rigoberta Bandini amb aquest himne. Mamá, mamá, mamá,
paremos la ciudad. Que no va guanyar aquesta cançó.
Que no va guanyar aquesta
segona,
cançó.
No?
Per cert, exacte, tu la vas veure, la Rigoberta, o no?
Aquesta cançó va ser l'última.
Sempre la tanca amb aquesta, sí. I la vas gravar, la cançó aquesta, o no?
Sí.
Ai, és que ets tan tieta quan vols.
No, gravaré les que no em conec.
Però també, perquè ella s'ho curra, ella està allà treballant tot el show.
Doncs
i
a mi m'agrada aquesta, perquè és la que he sentit més.
Et sabies alguna més?
Sí.
Quina?
La de la Pamela Anderson.
Pam, 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 Pamela. Sí que cantes bé, ara que ho dius.
Canto molt bé. Va, què més?
No, i la que volia dir és que va guanyar... Lo...
Sí, aquesta va quedar segona.
Exacte, i va anar Chanel amb Slow Mo.
Què t'agrada més, Slow Mo o Ai Mamà?
S'han ballat les dues per igual.
Amb quina perrees més?
Home, es baixa aquesta fins a baix amb Slow Mo. I Ai Mamà s'alcen les mans, saps què et vull dir? I bé, també és veritat que portem que aquestes quatre edicions que hi ha anat una mica de capa caiguda al format i tot i així segueix funcionant. De fet, s'ha confirmat que aquesta propera edició, com dèiem, se celebrarà els dies 10, 12 i 14 de febrer i els presentadors que sorprenen, perquè hi és Jesús Vázquez.
Una barreja sensacional.
Que, per cert, deixa Telecinco, no entenc, i entra a presentar Televisió Espanyola o s'agafa un descanset de Telecinco, no sé. I després també Javier Ambrosi, un dels dos Javis, que sí, han estat molt polèmics últimament. Molt de...
Ma, polèmics, ho han deixat. No, això no és polèmic.
Bueno, hi han també cosetes que m'ha explicat el que no ha sortit d'aquí, que no s'escolta cada dia, que també hi han aquestes aristes. No, no, aristes.
Cosetes.
Sí, i la Inés Hernán, que no falla mai presentant aquest format. I això, el que aquesta setmana que ve...
Digues?
Sí. Sabrem amb les cançons dels 18 participants.
Ah, ja. Clar, ja?
Hi ha algun català, però no crec que sigui cançó en català la que presenta, perquè els títols ja no...
No indiquen això, no?
Home, aquest any que no s'hi va, podrien, saps, dissimular i posem a català i mira, vaja, justament...
Aquest any no.
Hem de saltar ja fins a les recomanacions i de recomanacions. Som-hi. Et sembla bé?
Sí. Jo havia preparat aquí una comparació, però bueno, no passa
res. No arribarem.
Faré aquí en privat quan anem a publicitat.
Molt bé, sí, ara m'ho fas. Què recomanem i de recomanem? Qui comença?
Va, Àlex. Començo jo desrecomanant el programa de Toni Cantó.
No!
A punt.
Sí?
Va, per sorpresa de ningú. És un programa absolutament xaró. Clar, fa gràcia que ell es va passar els últims anys denigrant A Punt, el Canal Públic Valencià, i ara tingui programa. El que és significatiu és que els audímetres durant 3/4 d'hora li van durar un 0%.
Un 0, eh?
Un 0, un 0 patatero. Per tant...
Té marge de millora.
Exacte, hi ha marge, molt, tot, absolutament tot el marge de millora, un 100% de marge de millora.
Sky is the limit.
Exacte.
Marc Andreu, recomanes o desrecomanes?
Jo recomano...
Què recomanes?
Una mica irònicament, perquè és molt bo dins del que és la merda, que és això. Que és la sèrie de All's Fair, que es titula en Espanya Todas las de la ley, que és l'última sèrie de Ryan Murphy, d'American Horror Story, Glee i tot això, que ho protagonitza una de les Kardashian, no sé si te n'has enterat. És com un bufet d'advocades de divorcis, diguéssim.
Però és ficció,
és ficció, és una sèrie de ficció que es trobareu a Disney+.
Com es diu?
Todas las de la ley.
No, en anglès.
Ara em vols fer pronunciar en anglès.
És que no he entès què has dit. Doncs
pues es diu All's Fair.
All's Fair. Ah.
L'he pronunciat bé o no?
Tot
clar,
és, tot
com
és
que vens d'Amèrica, no
todo
sé
vale,
què.
Seria una mica.
És aquesta sèrie de So Bad That It's Good, no? Tan dolenta
sí,
que...
De fet, sí, si fa la volta de lo dolenta que és.
Sí. I ja hi ha segona temporada confirmada.
Mira.
Uf. Aquest pont ha sigut magnífic.
No has fet altra cosa?
Sí, no va dir una... Sí, exacte.
Què més has fet?
No, mirar-me això, però...
Ballar Chanel fins a baix. Perrear fins a baix.
Tot sol o acompanyat?
No, sol. Manteta i ja està.
Doncs que bueno.
Gavi Marc, tot d'una.
Que bueno, que bueno. Marc Andreu, gràcies. Àlex Gutiérrez, gràcies. Farem una pausa. 932017474. Tinc una targeta Bacus de 50 euros. Hola. Pels rànquings.
Qué bueno.
Que ve el concurs. El 25 de desembre, fum, fum, fum.
Si a la teva família li agrada fer escenes, val més que aneu al teatre. Comèdia, drama, música... Les millors escenes us esperen al teatre. Per Nadal, tria teatre i regala emocions.
Vols viure en directe la màgia dels clàssics de Broadway, com Els Miserables, El Fantasma de l'Òpera, Evita i Cats? Vine al concert simfònic organitzat pel diari Ara i Tram. El 29 de desembre, entrades a la venda a la pàgina web de l'Auditori de Barcelona.
Bodegues, llocs on menjar amb vinagrats, tapes i fins i tot tastar plats més elaborats.
Busquem la millor bodega de Barcelona.
Jo sóc el que defensa les bodegues de barri.
La veritat és que la té molt neta, està molt bé.
O no el deuen fer?
No el fan ells.
És que crec que aquesta me l'ha menjat molt dues vegades.
No t'agrada gens, això. I tens la boca plena i no saps què fer-ne.
Joc de cartes. Dimecres a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
La veritat es pot amagar a qualsevol racó. Darrere d'una dada, entre runes o a milers de quilòmetres de tu. Per trobar-la, és important unir-se als qui, igual que tu, mai defalleixen en la seva recerca. Ara, amb la subscripció Premium del País, tindràs accés a tot el contingut digital de The New York Times. Dos referents globals units en la recerca de la veritat. El País.
Et vols vendre el cotxe? A jubilamostucoche.com te'l comprem ràpidament, tant si és vell o clàssic com si està variat, sense mal de caps. Jubilamostucoche.com. Entra, demana cita i venta l'avui mateix.
Qui és realment Jordi Pujol? El president, el pare o el mite? Nació presenta Jordi Pujol, El Llegat. Un podcast amb testimonis, revelacions i anècdotes mai explicades. 5 capítols que disseccionen una època i un personatge únics. Amb Ferran Casas, Oriol Marc i Yael Brusca. Escolta-la a naciodigital.cat i a les principals plataformes de podcasts.
A Birba tenim una manera de fer les galetes molt nostra i autèntica, que ens fa escollir els ingredients més naturals, trencar els ous frescos a mà i posar-hi les ametlles una a una. Galetes Birba, fidels al que és autèntic des del 1893, amb el nostre tarannà.
Un disc és una obra d'art total. Enderroc Llibres presenta Art i Música, una completa antologia gràfica de la música catalana a través de 800 portades i 100 il·lustradors i dissenyadors. Art i Música, la imatge sonora de mig segle de la nostra discografia.
Ara, la tarda, amb Francesc Garriga.
Aquest Nadal, Abacus és més. A les nostres botigues i al web hi trobaràs els millors regals per llegir més, crear més i jugar més. Abacus patrocina aquest espai.
Que nadalencs que ens hem posat amb Abacus. 50 euros d'Abacus. Rànquings, us proposem una llista amb 3 elements. Heu d'encertar a què correspon aquesta llista. Tinc 2 oients preparats. De fet, són 2 oients. Victòria de Vilafranca, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Com estàs?
Doncs conduint.
Ah, ja deia jo que sonava a cotxe, això.
Sí.
Vas cap a casa?
No, a portar el nen a l'extraescolar.
Ah, i quin extraescolar toca avui?
Avui toca judo.
Ah, mira, judo. Quin cinturó té?
Groc.
Groc. I això, ara això no, ja no ho sé. Això és dels primers o dels últims?
Bueno, ja fa 2 anys que n'està fent.
Ah, vol dir que m'ha avançat. Molt bé.
Sí.
Com es diu el fill o filla?
Narcís.
El Narcís, has dit?
Sí.
Molt bé, doncs el Narcís que va cap a judo, i jo que t'explico 3 pel·lícules per aquest ordre. Atenció. Black Hawk Abatut, de Ridley Scott, Toy Story 3, de Lee Unkrich, i Lost in Translation, de Sofia Coppola. A què correspon aquest rànquing? Opció 1. Són les pel·lícules més vistes a Netflix l'últim cap de setmana a l'estat espanyol. Són les millors pel·lícules del segle XXI segons Quentin Tarantino. O són les pel·lícules que han rebut més premis Razzie, l'anti-Òscar a pitjor pel·lícula. Black Hawk Abatut, Toy Story 3, Lost in Translation. Més vistes a Netflix, millors pel·lícules segons Tarantino, pel·lícules amb més anti-Òscars.
Doncs m'arriscaré a dir els premis Razzie.
Doncs els Premis Razzie és una resposta incorrecta. Són les millors pel·lícules del segle XXI, segons Tarantino. Madame Web, Winnie the Pooh i Blonde són les pel·lícules amb més Razzie els últims 3 anys. No pengis, però, perquè a veure si la teva contrincant ho fa millor o no. Saludem la Marina. Marina, bona tarda.
Hola.
Com estàs, a Barcelona?
Sí, exacte.
També el cotxe?
No, estic teletreballant des de casa.
Ah, molt bé. Doncs mira, et diré tres llibres. M'has de dir a què correspon aquest rànquing.
Vale.
A la recerca del temps perdut, de Marcel Proust, Viatge a l'oest, atribuït a l'erudit xinès Wu Cheng, i Els miserables, de Víctor Hugo. Aquest rànquing correspon als llibres de ficció més venuts de la història, als llibres més llargs del món o als llibres preferits de la influencer Maria Pombo.
Pots tornar a repetir les opcions?
Sí, els més venuts de ficció, els més llargs o els preferits de Maria Pombo. A la recerca del temps... Els més venuts de la història?
Exacte.
Doncs Els més venuts de la història és una resposta incorrecta. Els més venuts de la història són El Quixot, Història de dues ciutats de Dickens i El senyor dels anells. Aquests llibres que t'he dit, A la recerca del temps perdut, El viatge a l'oest i Els miserables, són els llibres més llargs del món. Doncs tenim un empat, per tant, després del butlletí de notícies de les 6, farem aquest empat entre la Victòria i la Marina. No pengeu, que anem al butlletí de notícies i desempatem, d'acord? Sí, no pengem. Sento un xiulet aquí, no sé d'aquest xiulet. Veus que em sento un xiulet? Ja sé, hi ha un xiulet aquí. Què és aquest xiulet? Anem al butlletí de notícies i desfem el xiulet. Desempatarem el nostre concurs per veure qui guanya la targeta Bacus. Ara venim.